El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton?
Molt bé, Roger.
Això és La Terra és Plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, parlem de ciència, parlem d'astronomia, parlem de física, parlem de química, parlem de quàntica. Intentem ser una mica més savis i ho fem a través de les paraules, les explicacions que hi posa sempre el Joan Anton. Avui tornem a mirar cap al cel amb una notícia que també ha fet la volta al món, i és que s'han trobat els 5 compostos bàsics que formen l'ADN i l'ARN en l'asteroide... Sisplau, Joan Anton.
Ryugu,
hem de dir. A veure, ho torno a llegir perquè ho vull fer a poc a poc, perquè a poc a poc m'hauràs d'anar explicant. S'han trobat els 5 compostos bàsics que formen l'ADN i l'ARN en l'asteroide...
Ryugu.
Molt bé. Podria llegir 8 vegades aquesta frase i em costaria interpretar-la. Aquesta és la conclusió a què han arribat els experts que han analitzat les mostres que va recollir una nau japonesa i que reforcen la idea que els impactes d'asteroides i de cometes a la Terra van servir per fabricar precisament vida. Com s'han trobat aquestes mostres? Com s'han analitzat? Què significa això per l'exploració de l'espai? Avui, amb el Joan Anton Català, l'asteroide...
Ryugu.
Ryugu.
R-Y-U-G-U. Suposo que es pronuncia així, no sé.
Però que és japonès, això?
Sí, de fet, els que l'han explorat i han portat les mostres són japonesos.
Doncs que hi posin el títol que vulguin, evidentment.
Exacte.
Només faltaria. No serem nosaltres qui els hem de dir com han de titular aquest asteroide. Com és i on és aquest asteroide Ryugu?
Ryugu és un objecte d'uns 900 metres de mida que està classificat com un asteroide de tipus carbonaci, que això vol dir que és ric en compostos de carboni i material orgànic. I, per tant, el seu estudi és molt interessant perquè la química de la vida ve, justament, és de material orgànic. Es tracta d'un objecte molt antic, segurament es va formar com a fragmentació d'un cos més gros a l'inici del sistema solar, i això veurem que també és fonamental perquè el que avui explicarem. Total, que l'any 2019, mitjançant unes maniobres espectaculars que les vàrem explicar aquí, a la Terra és Plana, una nau japonesa, la Hayabusa 2, va recollir mostres de la superfície de Ryugu i posteriorment les va transportar a la Terra, on van arribar l'any 2020. Aquestes mostres són un tresor. Només eren 5,4 grams, però perfectament preservats, sense cap contaminació de la Terra, i eren com una càpsula del temps que ens expliquen com és aquest objecte.
Mm. I en què consistia exactament aquesta missió que anava cap a Ryugu?
Molt bé. Doncs mira, més enllà de la recollida de mostres, la Hayabusa 2 va ser un espectacle tremendo, i va funcionar a la perfecció. Mira, era una nau de 600 quilos de pes, es va enlairar el 3 de desembre del 14 en direcció a Ryugu, que és un dels milers grans asteroides relativament perillosos que coneixem. No ve cap aquí, però és d'aquests que l'hem d'anar observant. Va arribar a Ryugu el 27 de juny de l'any 18, del 2018, i es va situar a només 20 quilòmetres de distància. Des d'aquella òrbita, la Hayabusa 2 va començar a explorar l'asteroide amb unes fotos que van donar la volta al món magnífiques. Va anar canviant l'altura, baixant, passant a poc òrbites cada cop més baixes. Primer es va situar 5 quilòmetres i unes setmanes després només a 1 quilòmetre d'altura. El juliol del 2019, la Hayabusa 2 baixava i tocava breument la superfície de l'asteroide en un cràter que ell mateix, que la nau havia excavat abans amb un projectil que havia disparat. Quan va baixar, el seu braç va colpejar breument la superfície de l'asteroide i immediatament la nau es va elevar per no fer-se mal, i en aquest cop que va donar es van elevar també fragments de roques i de pols, que és el que aquest braç articulat que va tocar va capturar. D'aquesta manera teníem material d'aquest cràter que s'havia excavat, vol dir material de sota de la superfície, i també Hayabusa va recollir material de la superfície en un lloc on no hi havia aquest projectil. De manera que teníem els dos materials, material de la superfície i material de sota de la superfície.
Com s'han analitzat aquestes mostres?
Tot i que s'han analitzat ja fa temps, recordem que aquestes mostres van arribar l'any 2020 a la Terra, per tant hi ha hagut anys d'analitzar-les, el nou estudi, que és aquest que ha impactat tant i que és el que avui estem explicant, ha emprat algunes de les tècniques més d'anàlisi químic més sofisticades i sensibles que disposem. Clar, la tècnica va canviant cada dia. No és el mateix haver-les analitzat l'any 2020 o el 2021 que ara, no? I la sorpresa ha estat trobar en aquestes mostres les que anomenem, i ara explicarem què vol dir això, les 5 bases nitrogenades: adenina, guanina, citosina, uracil i timina. Aquestes bases són les peces fonamentals que componen l'ADN i l'ARN, que són el diccionari de la vida. Tot això ara ho explicarem. I això, haver trobat aquestes molècules a Ryugu, és com, uau, les molècules que formen la vida en un asteroide tan antic.
Recordem que l'ADN, que és una molècula força més complexa, i l'ARN, que és una mica més senzilla, són peces bàsiques per la vida a la Terra.
Sí, com ens agrada explicar-ho aquí, en un símil molt, molt, molt simplificat, sempre hem dit que l'ADN és el llibre d'instruccions que diu com s'ha de fabricar i com ha de funcionar un ésser viu. L'ADN és una molècula molt complexa. En el cas dels humans, per exemple, té més de 3.200 milions de peces enllaçades una rere l'altra. I quines són aquestes peces? Doncs justament les bases nitrogenades: adenina, guanina, timina i citosina, que són les quatre peces que enllaçades donaran totes les instruccions. Perquè anem a veure, en quin idioma està escrit l'ADN? Doncs, tot i lo complex que és, en un idioma que només, un llenguatge que només té quatre lletres: la A d'adenina, la G de guanina, la C de citosina i la T de timina. L'ordre en què apareixen aquestes lletres dins de l'ADN codifica les instruccions. Uau, no em diguis que no és fascinant això. És a dir, els gens són seqüències de lletres. Per exemple, no sé, imagina't, A, A, G, C, C, G, T, T, G, que vol dir adenina, adenina, guanina, citosina, citosina. Aquesta seqüència és la que li diu a la cèl·lula el que ha de fabricar. Per tant, són les seqüències escrites només amb quatre lletres, aquestes quatre bases nitrogenades, que són les que s'ha trobat a Ryugu. Per la seva banda, l'ARN és una molècula molt més simple, que deriva també de l'ADN, la funció del qual té moltes funcions, però una de les principals és transportar fragments de l'ADN dins de les cèl·lules perquè les cèl·lules processin, llegeixin les instruccions. Doncs també està escrit amb quatre lletres, les mateixes que abans, però en canvia una. En lloc d'uracil, uracil en lloc de timina. Per tant, tenim 5 lletres: adenina, guanina, uracil, timina i citosina, que són l'alfabet de la vida. Tots els organismes vius, Roger, tots és tots d'aquest món, d'aquest planeta, utilitzen el mateix llenguatge. Si tu saps interpretar i llegir aquest llenguatge, és el llenguatge universal de la vida a la Terra. Vol dir que la natura el devia crear molt a l'origen, quan la vida va aparèixer, va crear aquest alfabet, aquest llenguatge, i ja hi va posar un cartell que deia fràgil, no tocar, i no l'ha tocat, no l'ha tocat des d'un bacteri, un arbre, un ocell, una persona. Tots funcionem amb instruccions que estan escrites amb aquestes 5 lletres, 5 bases nitrogenades, que són les que ens ha trobat a Ryugu.
No és la primera vegada, Joan Anton, que es troben aquestes bases nitrogenades en mostres d'asteroides.
No, no és el primer cop, això també s'ha de dir. S'han trobat exemplars d'altres asteroides, per exemple, de l'asteroide Bennu, que és un asteroide que va explorar la NASA i que va portar una missió que es deia OSIRIS-REx, que la vàrem explicar aquí també, i va portar mostres, i també amb alguns meteorits molt ben estudiats, el de Murchison i Argyll. Tots aquests també s'ha trobat bases nitrogenades, però les proporcions en què apareixen és diferent en funció de cada objecte. Per exemple, a Ryugu hi ha un equilibri entre les dues grans famílies d'aquestes bases nitrogenades, no? Adenina i guanina formen una família, que en diem purina, i citosina i timina formen una altra família, que en diem pirimidina. Doncs estan molt equilibrades les proporcions, és com un 50-50%. En canvi, en fragments de l'asteroide Bennu, per exemple, està desequilibrat, predominen les pirimidines, i amb alguns meteorits és el contrari. Què ens indica tot això? Que aquests cossos es van formar de la mateixa manera, amb els mateixos maons fonamentals, però que la seva evolució va ser diferent. I potser el moment de formació també una mica. Potser alguns tenien més aigua que altres, potser alguns es van formar a temperatures diferents, de manera que l'enriquiment inicial va ser el mateix, però l'evolució després d'aquestes molècules químiques va ser diferent, i això el que provoca és abundàncies peculiars per cada objecte.
Hem parlat moltes vegades, Joan Anton, que d'alguna manera són pols d'estrelles.
Literal.
I que hi ha teories que expliquen que els ingredients per fer possible la vida a la Terra van ser precisament els impactes d'asteroides.
Sí, això ho hem explicat molts cops. És una hipòtesi que la tenim avui com molt assumida, que és que els impactes que hi va haver durant la primera part del sistema solar, que van ser molt freqüents, d'asteroides i de cometes, devien enriquir l'inventari químic que ja hi havia una Terra primitiva. Amb això, Roger, no estem dient que la vida vingui de fora. Això és una altra hipòtesi que no l'hem de confondre, hi ha gent que ho confon. Aquí estem parlant de química només, no de vida, de química. Els ingredients químics que després la natura va utilitzar per fer la vida van venir de segurament de molècules que venien d'asteroides i de cometes que van enriquir les que ja hi havia aquí. I amb això la natura va cuinar la vida, que és molt diferent de si la vida va venir a cavall d'algun asteroide d'un cometa, i això és una hipòtesi molt menys probable.
L'altre dia, mirant un documental a Netflix dels dinosaures, que crec que... No sé si produeix l'Steven Spielberg, fins i tot, o hi està ficat d'alguna manera, i... Bé, una cosa tan comuna com que jo no sabia, i és que els dinosaures, quan es van extingir, no va ser només per l'impacte d'un meteorit, sinó va ser per com va canviar la temperatura.
Exactament.
A la Terra. En van quedar de vius, que es van acabar de morir congelats al cap d'uns dies,
sí.
o perquè no es podien alimentar, perquè no creixia vegetació, no?
Com que t'agrada aquest tema, ja veig que el Gael t'està ajudant a que t'agradi.
Bueno, és que clar, ser la classe dels dinosaures ens ha fet aprendre moltes coses.
Doncs si vol farem un episodi, si vols, sobre els dinosaures, que és fascinant. Però mira, tens raó, l'impacte d'aquell asteroide, es calcula una sèrie d'uns 10 quilòmetres de mida, a milers de quilòmetres a la distància, va crear la destrucció total. Però això no va ser la causa de l'extinció al món, sinó que va ser el canvi climàtic. Quantitats immenses de sutge i de pols se'n van anar a l'estratosfera, i això és el que va bloquejar la llum del sol durant mesos,
sí.
Va trencar la cadena tròfica. És a dir, va fer que els vegetals no poguessin fer la fotosíntesi, va fer que els animals que mengen plantes no poguessin menjar-les perquè s'havien mort, i els caçadors dels animals tampoc, perquè s'havien mort les seves preses. Això és el que va trencar tota la cadena tròfica i elimina no només els dinosaures, sinó creiem que el 80% d'espècies vives que hi havia a la Terra. I t'haig de dir, perquè quedis més tranquil, que els dinosaures no s'han extingit. I no estic parlant de persones rares. Estic dient que aquí tenim els descendents dels dinosaures. I mai diries qui són, perquè la gent diria els llangardaixos,
els cocodrils.
No. Els ocells.
Els ocells.
Els ocells són els directes descendents dels dinosaures, i els tenim aquí. En broma, es diu que els dinosaures no es van extingir, només que van aprendre a volar.
Doncs efectivament, dit i fet.
Sí.
Bé, no ens apartem gaire del Ryugu, que també ens diu bàsicament que l'univers, totes aquestes molècules essencials són més freqüents del que ens pensàvem.
Clar, 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 que en un objecte tan antic, un dels primers que es devia formar el sistema solar, i haguem trobat la beceraida de la vida, significa que justament aquestes molècules químiques tan complexes que la natura després utilitza per fer vida, potser ja eren freqüents des del primer moment. I què vol dir això? Vol dir que, vés a saber, si li dones suficient temps a la natura per fer experiments, t'acabarà generant vida. Potser la vida seria una conseqüència obligada, perquè si els elements químics, les molècules químiques ja existien, vol dir que es formen facilotes, després només li cal temps a la natura, només li cal temps per anar provant, i ho provarà, que és el que va fer aquí la Terra. Qui diu que això no ho hagi fet allà fora en un altre lloc? I potser, el que deia, la vida seria una conseqüència inevitable. Que xulo,
Molt bé, Joan Anton, doncs un dia que ens tornem a sentir molt petits,
Molt petits,
una altra vegada,
Sí, però al mateix temps tan importants. És el que sempre diem, no som res i al mateix temps som, no? I aquí estem xerrant i tenim vida, bla, bla, bla. Som més importants del que pensem.
Van venir a saludar gaires oients per Sant Jordi, Joan Anton?
Molts. Venen molta gent, i a més t'haig de dir que tenim una audiència tremendament xula, perquè està representada...
Cada dia més sàvia, si t'escolten cada dia, Joan Anton.
I moltes edats diferents. El Pau, un nen de Lleida, crec que de 10 o 11 anys, escolta tots els programes, està superinteressat, i és un exemple més de que aquesta secció no té límit d'edat.
En farem una de fàcil pels dinosaures,
Va, vinga.
Apte per apuntat. Un nen de 4 anys.
Apuntat.
Dedicada al Gael. Gràcies, Joan Anton, ara tornem.